A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs un quart de 11 del matí, ahir era el dia d'Europa, i avui tenim l'hora d'Europa. Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia.
Com vas passar el dia d'Europa?
Bueno, un dia d'Europa que es comparteix quasi amb la setmana d'Europa, però bueno, un dia d'Europa interessant més que res perquè també cada any quan fem el dia d'Europa, com que Europa està sempre en constant moviment i evolució, sempre passen coses, no? I aquest any, pues, tres concretes que suposo que serà també tres temes a parlar avui amb els nostres convidats. Un, estem a portes d'una presidència espanyola que serà la quarta vegada que presidirà a la Unió Europea, per tant, hem de veure també les seves prioritats i què podem fer en aquests sis mesos. Dos, un dia d'Europa amb una Europa en un món molt diferent al que fa 2, 3, 4, 5 anys, per tant, una Europa que en aquests moments també no s'ha de plantejar què vol fer, sinó què vol fer en aquest món que tenim amb un ordre mundial que està canviant de lideratges. I tres, a un any de les eleccions europees, perquè ara tenim unes eleccions municipals a portes, però en un any tindrem les europees. Recordem que fa ara 4 anys coincidien les municipals i les europees, però les europees són cada 5 anys, per tant les tindrem l'any que ve, i per tant segurament començarem a parlar molt d'Europa durant els propers mesos.
D'acord, doncs aquestes seran les principals ítems que tenim en aquesta... clar, fa uns anys, Joaquim, el Dia d'Europa se celebrava molt més, eh? Hem anat una miqueta...
Bueno,
es feien més coses.
Es feien més coses, certament. De totes maneres, t'haig de dir que poder, això és bon al sentit que ho acabem normalitzant. Vull dir, abans era com una excepció el Dia d'Europa, la gent no sabia del que hi parlava, es feien coses, deien, banderes europees, què passa avui, no? Jo m'he donat compte, per exemple, que per les xarxes socials, que moltíssima gent ha fet un tuit, un senzill tuit, dient Feliç Dia d'Europa, o avui Dia d'Europa, més pels drets o més per la pau, per la democràcia, el que sigui. És a dir, molta gent a les xarxes socials ha explicitat que era el Dia d'Europa, no? Per tant, penso que bueno, poder no fem tantes activitats excepcionals i poder ho hem començat a normalitzar.
Doncs anem ràpidament a saludar el nostre primer convidat, un vell amic d'aquest espai, com és el politòleg Albert Balada. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Molt bé, feia temps que no us saludàvem. Teníem ganes de parlar amb vos.
Bon dia, Albert.
Bon dia, Joaquim. Bon dia.
Ara comentàvem el Dia d'Europa. Clar, sempre coincideix el Dia d'Europa amb les desfilades a Moscou. I és un contrast com curiós, i més en la situació que estem visquent ara, no, Albert?
Home, a veure, són dues maneres de fer una mica diferent. Ara les desfilades a Moscou continuen en aquella pàtina soviètica. Que, bueno, sembla que aquest any tampoc hi ha hagut moltes mesures de seguretat. Ha baixat una mica el ritme que tenia habitualment. Bé, és qüestió de gust.
Albert, Albert, un segon, és que ho sentim malament, si de cas pengem i us tornem a trucar, perquè hi ha algun problema amb la línia telefònica que fa que us anem perdent, i aleshores potser hi ha algun problema amb la línia. A veure, sí, el fixa, d'acord. Doncs us truquem al fix, Albert. A veure que ara estem fent aquelles coses de... L'altre Albert, està trucant a l'Albert a Lleida, que té una classe a 2:15, oi, Joaquim?
Sí, correcte, per tant, correcte. Ens haurem de deixar amb 12 minutets, 11 minutets.
Haurem de...
Però l'aprofitarem.
Intentarem...
Perquè...
Sí, és que això, perquè el anàvem perdent. Doncs aquestes desfilades, ahir una desfilada light a Moscou, es veu que no van poder fer servir gaires tancs perquè els tenen tots al front.
Correcte.
I van ensenyar una rampoina tampoc, oi? Però un tanc de la Segona Guerra Mundial i poca, bueno, i poca cosa més.
Fent, com deia molt bé l'Albert, són dues maneres de fer justament el 2023, però sí que és veritat que m'ho hem donat els russos, i no ara perquè tenim aquesta situació actual que ens els fa veure des d'una altra perspectiva també, però també sempre han reivindicat que la Segona Guerra Mundial, vull dir, ells es van deixar la pell perquè dels 60 milions de morts, 25 milions van ser russos al camp de batalla, és a dir, uh-huh. ells arriben, són els que arriben abans a Berlín, són els que realment la guerra es guanya en el front est... I, per tant, sempre han reivindicat una mica que, vull dir, van ser una mica els que es van desgastar i després els americans es van fer la foto, no? I, uh-huh. i després també amb el repartiment, doncs, bueno, amb els anys, doncs, són els que han acabat perdent una mica, no? I, per tant, una mica sempre hi ha aquesta reivindicació de que la Segona Guerra Mundial s'acaba gràcies al, diguéssim, al desgast dels soviètics, no?
Doncs ja tornem a saludar Albert, que a veure si ara ho sentim millor.
Molt bon dia, què molt, tal?
Ah, perfecte, ara, això és, uau.
Doncs vinga, va, na, començàvem amb això dels russos.
Sí, bueno, jo el que us estava comentant és que, clar, aquí és una qüestió gairebé d'estils, no? De maneres de ser, de maneres de fer. Segurament a nosaltres ens donaria una mica de cosa estranya al cos, no? Veure una parada militar.
Correcte.
Però, ull, nosaltres hem fet de parades militars, eh? Mm-hmm. I recordeu que aquí a Espanya el 12 d'octubre se'n fan, no? Vull dir que, per tant, és una manera de veure les coses, no? Vull dir, el 14 de juliol a París també se'n fan.
Oh, i tant.
Albert, també dèiem una cosa quan tu estàvem intentant connectar, sí. Dèiem que també poder és aquella sensació, ara amb el 2023 ho veiem diferent per la situació sí. actual, no? Però hi ha aquesta reivindicació històrica una mica dels russos de dir, escolta'm, la Segona Guerra Mundial, al final, l'acabem guanyant nosaltres, el desgast el tenim nosaltres, els 60 milions de morts, 25 són russos en el front est, i realment nosaltres arribem primers a Berlín, però després la foto és l'americà que posa la bandera, no? Perquè fem un resum molt ràpid, no? Com ho veus, tu, això?
Tens tota la raó, Joaquim. En realitat es tracta d'això. Les desfilades militars només és una demostració de força. Mm. És plantejada, mira, tenim exèrcit, tenim armada, tenim marina, tenim avions, tenim... És això, queda bonic, queden floretes, queden colorets, però en realitat és dir tenim armada. És manifestacions de força. Segurament el Joaquim té molta raó. De dir, ull, que vam guanyar nosaltres.
Sí, el que passa, Albert, és que, sí. clar, agafant-nos a la d'aquest any, primera, sí. Rússia fa una desfilada molt més austera que altres anys, perquè sí. probablement té l'armament més compromès ara mateix, i per altra sí. banda, coincidint amb el mateix dia, la presidenta de la Comissió Europea viatja a Kiev.
Bueno, a veure, és, el posicionament d'Europa no és neutral. Uh-huh. Europa està donant suport al govern de Kiev i, per tant, a veure, fins i tot és a dir, on celebrem el Dia d'Europa? El celebrem a Kiev perquè, a veure, veureu que serà una entrada fulgurant d'Ucraïna a la Unió Europea, cosa que no ha passat mai en cap país dels que han entrat a la Unió Europea, no? Doncs bé, era una posició. Uh-huh. És la posició de la Unió Europea, res a dir en aquest sentit, no? Vull dir, pot semblar bé o malament, però és la posició.
Correcte, però que en el fons cada cop les cartes estan més clares. Han estat clares des del principi de la invasió, però per una banda els discursos de Putin i per una altra banda doncs, els gestos dels altres ens mostren una difícil solució de tot plegat, de moment.
Sí, però a veure, és que a més passa una cosa. Encara que es vulgui vendre com que hi ha una idea monolítica unitària de la Unió Europea, no és ben bé així. Uh-huh. I després es posen de manifest amb aquesta guerra tot un seguit de qüestions com és ara el fet de, diguem, de la desindustrialització agrària que hi ha hagut a Europa. I la nostra dependència agrària en quant a blat, en quant a ordi, d'Ucraïna. Les coses no estan tan clares, eh?
Correcte, estem d'acord. Sí, sí.
Vull dir, hi ha més coses que no només, diguem, la guerra, el posicionament, si va començar el 2010 o va començar ara, tal, no? Hi ha moltes més coses en marxa que la Unió Europea necessita deixar que es quedin tranquil·les, que no es posi ningú nerviós, no? Uh-huh. Que continuï entrant el blat d'Ucraïna amb els trens de Rodalies, diguem, o sigui, Rodalies de Rodalies aquí a Catalunya, perquè, clar, no ens n'havíem assabentat que havíem deixat de produir blat nosaltres, no? Recordeu? Quan hi havia les subvencions per deixar de plantar, arrencar arbres, arrencar collites, doncs resulta que eren per afavorir a Ucrània. Tapem-ho, deixem-ho estar, que no passi res. Donem-hi suport a...
I de fet, Albert, vull dir, justament dones la clau, és a dir, hem començat a ser conscients amb els dos països, perquè la dependència també energètica de Rússia, que és l'altre país en conflicte, era brutal, és a dir, depenien de dos països amb moltes coses, i clar, aquests dos ara s'estan brallant, i dius, ostres, és que ara resulta que ens donem compte que no som... És un altre debat seria l'autosuficiència de subministrament d'elements bàsics, des de l'energia fins a l'alimentació, que la Unió Europea ara comença a pensar, home, no som autosuficients, depenem de tanta gent que qualsevol dia passa una cosa d'aquestes i ens quedem d'un dia per l'altre, uau, i ara què, no?
Sí, sí, efectivament és això. El problema que té la Unió Europea en general, i en aquest cas posem Catalunya i Espanya en particular, en matèria energètica, matèria de producció agrària, qualsevol tipus de situacions, diguem, de necessitat, podríem dir-ho d'alguna manera, en quan hi ha una baula que peta, mireu amb el cas nostre ara, en aquest moment de la sequera. No sé si és un assumpte europeu o no ho és, vull dir, aquest és un problema europeu, però jo crec que sí, no?
Sí que ho és,
Polítiques hídriques, no se'n parla, quan hi ha sequera. I si plou, les tornarem a oblidar, no?
Sí.
Clar, és que l'hídric, el petroli, el gas, les eòliques, no sé, a veure... Si estem establint dependències, al moment en què hi ha una guerra, vull dir, perquè ara el Joaquim ho ha plantejat molt bé, resulta que tenim dependència dels dos països que estan en guerra. En canvi, ens posicionem a favor d'un. I no han tancat de tot l'aixeta del gas rus, perquè suposo que no tenia la contrapart per enviar-li el gas a un altre lloc. Però imagina't que Rússia té una contrapart que li compra el gas a millor preu i tanca l'aixeta.
Bueno, ens quedem sense. Amb Gazprom ja va passar d'alguna manera molt, molt puntual, però fixa't tu en aquella... Com me'n recordo que estava a tot el tema de... Ho portava el Solana, el Javier Solana, i que va tindre que anar amb uns Nadals a negociar en aquell moment amb una sabata i una espardenya perquè tot just l'havien nomenat Mr. Pespa, de política exterior i tal, perquè, clar, van dir, home, això del gas és una aixeta que en moment d'en si la tanques, com que al final, amb l'excusa de que passava per uns països però no arribava a Alemanya, Europa patia.
Clar, però és que fixeu-vos, si anem a una qüestió molt més simple, no?
Sí.
Situem-nos aquí nosaltres mateixos, Catalunya, Espanya, no? Què tenim nosaltres, en aquest sentit, Tenim petroli? No. Tenim gas? No. Tenim establertes la indústria eòlica? No. Aquesta ara, que és l'altra, la marina, l'aprofitament de les onades del mar? Tampoc. Si ens falla, com ara ens pot fallar perquè els pantans estan buits... No només l'aigua, ens falla l'electricitat, ens falta el subministre. A veure, la Unió Europea, ja que hi celebràvem, no?, el naixement de la Unió Europea, per menys que retorni el motiu del programa, no?, la Unió Europea neix fonamentalment perquè això no passi, per establir unes polítiques determinades, perquè, d'acord, ja sabem, es commemorava la signatura del tractat de l'ACER entre França i Alemanya, però neix perquè això no passi, perquè hi hagi una autosuficiència europea, no? Que en realitat s'havia perdut amb la Segona Guerra Mundial, aquesta autosuficiència, perquè si no entren els americans, doncs ja sabem el que passava, no? Clar, però és que estem pitjor del que estàvem quan se comencen a signar els tractats, des del meu punt de vista.
És curiós. Tot i que potser una mica els mals auguris energètics, com a mínims, aquest hivern s'han salvat.
Sí, però jo crec que s'han salvat també per una... És el que us deia, per una qüestió de... Bueno, tampoc no els anem a apretar massa, perquè si no tindrem un lío massa gros.
Yeah.
I segona, no tinc... estic parlant com si fos jo el rus,
Sí.
Com si jo no tinc una alternativa al gas aquest, és a dir, perquè on te'l podria vendre està metent en gas i, per tant, no me'l compraran. Bueno,
tots són vasos comunicants.
Sí, exacte, no apretem massa i deixem-ho aquí, però, bueno, fixeu-vos, al moment en què tu talles el gas 3 dies, la que es lia.
Ja.
No? Tres dies. Vull dir, no cal molt, eh? Que allò, recordeu que hi va haver un atemptat amb una de les vies i tal, no? O sigui, no se sap ben bé qui ho va produir, no? Però és igual. És el fet de, quan tu fas un stop, per petit que sigui, crees un problema immens, no? Llavors hi va haver polítiques extraordinàries de cara a les empreses, ui, què pot passar, per tant, rebaixem el consum, aquest tipus de coses, no? Bé, per què ha de servir? És que ja sabeu, positiu, de mena, no? Per què ens ha de servir tot això? Doncs per poder pensar una mica més enllà de la pròpia burocràcia. És a dir, començar a establir polítiques de futur, d'alguna manera, no? Igual que la presidència europea treballa a 18 mesos, que és molt poc, la presidència del Consell, que és la que assumirà Espanya el juny, treballa en connexió tres presidències, per tant 18 mesos, doncs comencem a pensar en polítiques de 15, 20, 30 anys. Bueno, no sé si hi pensem.
Aquesta és bona. Albert, no volem deixar els vostres alumnes sense professor. Ja són dos quarts.
Sí. Moltes gràcies i disculpeu que no pugui estar més amb vosaltres, però les obligacions són imperatives.
Absolutament. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Gràcies, Albert. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres. Igualment. Adéu.
Joaquim.
Pues molt interessant, perquè
havíem pensat... Haguéssim estirat una mica més, però clar.
Sí, havíem pensat per altres coses, però és veritat que el debat, diguéssim, del que dèiem, no? L'autosuficiència europea en matèries bàsiques, perquè al final no és autosuficiència en matèries extraordinàries, són les bàsiques, te'n dones compte que és una mica la feblesa també d'aquest projecte, no? Vull dir que després, vull dir, ens pensem molt que sumem 27 estats, 450 milions de persones, després fa 15 dies ens deien que la Índia ha superat a la Xina 1.411, 1.401 la Xina, l'Índia i la Xina són 6 vegades la Unió Europea, que necessitem 27 estats per ser 450, i ens pensem que són molt importants, i alhora la veritat ens passa això, a més, el que deia ella, en 3 dies sense gas, esclar, aquí estem amb un concepte polític de democràcia, la ciutadania es queixa, això afecta la política, llavors entrem amb el que afecta també l'àmbit social, etc. Vull dir que tenim un rebombori, no? Vull dir que, i per tant, aquí la política no s'ho pot permetre, i llavors sempre anem a curt termini, eh? Vull dir, anem pensant només amb les eleccions, o anem pensant només amb el pollastre que tenim a 2 setmanes vista, i el que diu l'Albert és veritat, però això ja és una cosa que passa a tots els nivells d'administració, no només a Europa. Pensava que en Europa abans es pensava més a llarg termini, ara també passa el mateix que altres llocs. Vull dir que vas pensant només en el dia de demà,
però,
no?
Però hi ha una cosa en la que sí que teòricament s'ha pensat a llarg termini, que és en la descarbonització.
Bueno,
i
anem lents. I anem lents.
Vull dir, anem lents. El 2035, el 2050...
Clar, però clar, això estava fa uns dies, ja estàvem pensant del 2020, 2025, 2030, i ara estem parlant del 2000... O, en un moment donat, la indústria de l'automòbil alemana diu, bueno, això no pot anar tan ràpid, no tenim temps nosaltres de posar-nos a les piles, i per tant, clar, hem d'alentir-ho, no? Jo no ho sé, però vull dir, clar, si mires documentació i documents interessants, que a més són interessants perquè avui estaven molt ben pensats, molt ben fets, de fa 20 anys, ja es parlava de l'horitzó 2030 a nivell europeu, i s'estaven parlant coses que encara avui no hem decidit, no? Encara estem parlant, estem debatent. Clar, no podem debatre 20 anys una cosa, no? Perquè, clar, avui en dia les decisions s'han de prendre una mica més amb més rapidesa, perquè el món s'accelera, per a bien o per a mal, però s'accelera.
Això també és el sistema de decisió, no?
Sí, però penso que...
Si reclames el consens tens un problema, perquè hi ha tants interessos que mai l'aconseguiràs.
Bueno, es pot aconseguir, però a base de molt de temps. Llavors hem de fer la reflexió a nivell ciutadania. Jo ho poso també en l'àmbit, per exemple, local. Tu em vas a l'àmbit local... I passa un alcalde o alcaldessa, li demanes una cosa, l'alcalde diu, sí, és evident que s'ha de fer això, escolta, no pateixis, ens hi posarem, ho farem. I a vegades inclús s'atreveix a dir que ho farem en X termini, no? Perfecte, el ciutadà s'ho creu. Després, clar, entrem en la dinàmica interna. Bueno, clar, s'ha de fer un informe, bueno, clar, té que haver-hi l'interventor, bueno, clar, ha d'haver-hi, com que això passa d'un import, aquí ha d'haver-hi 3 propostes, un plic de condicions, etcètera, etcètera, hi hagi la partida... Bueno, escolta'm, al cap d'un any i mig encara no has decidit que s'han de canviar 6 faroles d'un carrer perquè no funcionen, saps? Vull dir, no. I clar, el ciutadà diu, home, està bé que siguem garantistes, està bé que es facin consens, està bé tot això, però si això és massa lent, pel ciutadà és ineficaç. I això també es pot passar amb la Unió Europea en aquests moments. I a vegades ha passat, és a dir, bueno, per exemple, la pandèmia. Ara hi ha la pandèmia i tots diem, bueno, això és una cosa evident, que com que és un tema global, bueno, doncs possiblement la Unió Europea és la primera que ha de decidir què fem. Però clar, com que no hi havia les competències amb sanitat, de coordinació de sanitat per urgències, perquè clar, com que no havíem tingut una pandèmia en no sé quants anys, ningú pensava que això passaria, els estats van començar cadascú a tirar pel dret, fins que tothom va dir, no, escolta, és que això ho hauria de fer la Unió Europea, i a partir d'aquí els estats cedeixen una part de les competències sanitàries, que és la coordinació en casos d'aquest tipus, no? Com per exemple una pandèmia, una emergència, etc, etc, perquè no tenia sentit, si tenim mobilitat europea, que tothom tanqui fronteres quan hi donava la gana, no? Me'n recordo una mica el fet espanyol de que tanca les fronteres Portugal, tanca les fronteres França, i després el ministre espanyol diu, bueno, nosaltres també les tanquem. No, és que els altres ja les han tancat, i arribes tard, no? Per què? Perquè cada estat va fer el que va voler en aquell moment. Què vull dir amb això? Vull dir que bàsicament, i això és una mica, per exemple, ahir, Dia d'Europa, pues reivindicar que si realment ens creiem el projecte europeu i veiem que és útil per segons quines coses, li hem de donar també les eines perquè pugui ser eficaç i efectiu per a la ciutadania, perquè si no, és clar, tirar la pilota cap a Brussel·les, que després allò, fins que no es comparteix una directiva, ens arriba aquí i tal, i que passen 10 anys, poder 10 anys avui en dia, amb el món que hi ha, i de la manera que va, són molts. Abans 10 anys no era tant, però és que ara 10 anys és molt, moltíssim. I jo penso que aquí és una de les coses que ens hem de reflexionar. I en el cas de l'Albert ha tocat una cosa brutal, perquè quan parlem de matèries bàsiques i especialment energètiques, ens està qüestionant la nostra manera de viure, que també ens l'hem de qüestionar. Volem tindre tots cotxe, volem tindre diversos cotxes amb una família, volem tindre patinet elèctric, què volem tenir? I si ho podem mantenir, ja no només econòmicament, sinó també és de sostenibilitat energètica i també amb tot el que suposa els residus, etc, el cost de l'energia que comprem fora, etc. Vull dir, per tant, jo crec que hi ha una reflexió política, econòmica i també social del model, perquè, clar, estem disposats o no estem disposats? I aquesta és una altra cosa, perquè també, si no, com tu has apuntat un moment donat, bueno, hauríem de tirar pel dret amb les energies alternatives. L'Albert ha dit, bueno, tenim sol, tenim mar, tenim vent, però després no volem l'energia eòlica, bueno, el mar tampoc ens agradaria aquí no sé què, el sol, bueno, tampoc volem tantes pantalles perquè, en fi, plaques solars, perquè no sé quantos. És a dir, esclar, ja sé que tot té un cost, hem de saber quin cost i fins on volem assumir-lo. Però està clar que nosaltres, si no som autosuficients, això és un exemple i ens pot passar moltes més vegades, perquè en el moment que ara s'ha descobert, i ja no era un descobriment, s'ha descobert socialment, però no políticament, nosaltres som febles amb això, la Unió Europea estem sempre pillats, saps? Pillats a nivell internacional i mundial. Per tant, que ho tinguem en compte. I l'Albert també apuntava una cosa, la Unió Europea s'acaba la Segona Guerra Mundial, fem un projecte diferent, però quan fem un projecte diferent que es basava en pau, democràcia i progrés, havia un element bàsic, i és el primer acord. El primer acord va ser en carbó i acer. Per què? Perquè era justament, en aquell moment, la part més, més important a nivell de matèria, a la qual es construïen en aquells moments les cases, els vaixells, la indústria, etc, era base del carbó i l'acer. Avui estaríem parlant d'unes altres coses, no? Clar, i es van posar d'acord amb allò, perquè clar, bueno, posem-se d'acord amb això, perquè si no ens posem d'acord amb això, ja podem fer el projecte que vulgueu, no funcionarà. I per tant, jo penso que ara ens toca també posar-nos d'acord amb una sèrie de coses, bàsicament, que tenen a veure amb aquesta autosuficiència en matèries bàsiques, que nosaltres som molt dependents i ho hem de, i s'ha de dir, per tant, el model també canvia. I per això les eleccions de l'any que ve jo deia que són importants, perquè és quin Europa, quin model europeu, també tenint en compte en quin ordre mundial, perquè l'ordre mundial s'està canviant i ho veiem en aquests moments. Vull dir, la taula d'escacs, vull dir, hi ha molts més participants, inclús molts d'ells, bueno, doncs que poden decidir més ràpid que nosaltres, amb uns altres sistemes, com també deia l'Albert, no és la mateixa percepció, però bueno, és que juguem aquesta lliga, no?
Doncs entrem en aquest moment a la conversa l'Oriol Lázaro, un altre dels vells amics d'aquest espai. Ja ho hem recuperat, doncs, algunes de les persones que són més habituals d'aquesta hora d'Europa, diguem que de l'endemà del dia d'Europa. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Ara estàvem comentant, perquè a partir de la conversa que hem tingut fa una estoneta amb l'Albert Balada, estàvem comentant aquest problema que té Europa a l'hora de fer els plantejaments a mig i llarg termini. És a dir, al final ara ens n'estem adonant que tenim un dèficit energètic, ens estem adonant que tenim un dèficit de subministrament d'alimentació i que, per tant, doncs, per això també, segons com, depenent tant d'Ucraïna, però, clar, sembla que ens costa, i ens costa moltíssim, prendre decisions a llarg termini, que puguin reconduir aquests dèficits actuals. Com ho veus?
Això és una manca de lideratge valent. Al final, per prendre decisions a llarg termini, cal que algú se la jugui i digui, escolta, jo ho aposto tot cap aquí i marcar una direcció concreta i, a més, evidentment, ha de tenir la capacitat de poder arrossegar a la resta i engrescar-los. I per què dic valent? Perquè quan tu planifiques a llarg termini en política, no ho estàs fent per tu. Estàs deixant un llegat, o sigui, vindrà pel futur. Tu no veuràs el resultat final. Mm-hmm. Per tant, no tindràs un rèdit en vots. I avui en dia la política s'ha tornat tan, tan curtterminista que si no hi ha un rèdit en vots que jo pugui capitalitzar almenys per les següents eleccions, que com a molt són 4 o 5 anys, doncs no m'hi poso. Per tant, aquí tenim un dèficit d'aquesta mirada a llarg termini perquè la política s'ha tornat més un mercat del vot que no pas un lideratge clar i concret de països.
I ara haurem trobat la pedra a la sabata del nostre sistema.
Totalment. Tots els sistemes són perfectibles. Uh-huh. I el problema és que qui està al capdavant del sistema, com que ha arribat al capdavant amb les normes actuals, no les voldrà canviar. Uh-huh. Però com està, i no m'ho toquis, que això em va bé.
Però les decisions a llarg termini sempre s'han pres. Alemanya va decidir tancar les nuclears fa anys i al final les ha acabat tancant, encara que ha costat. Ara ens estem plantejant el tema de la descarbonització, li comentava abans amb el Joaquim, i tot i les reticències precisament també d'Alemanya, sembla que s'avança en aquest sentit. Però altres coses, no sé, les polítiques de l'aigua costen molt més, perquè
fixa't una cosa, eh?
Digues.
Has parlat de les nuclears, com que hi ha hagut la crisi energètica i tal, s'ha reprès un altre cop, no, s'ha deixat de tancar, diguem, s'ha deixat de tirar enrere amb aquest tema. Per tant, ja no l'estem executant com estava previst. La descarbonització, sí, però no, perquè al final la tecnologia per fer el canvi existeix. Mm-hmm. Si volguéssim, si entre tots el planeta, tots alhora, ens poséssim d'acord, deixem de consumir combustible fòssil. Però no hi ha una decisió unànime a tot el planeta i, per tant, aquí, com que l'un fa trampes a l'altre, doncs, aleshores això no avança i queda tot en un atzucac. I no hi ha un plantejament de dir, escolta, a mi m'és igual la resta del món. Penalitzaré potser al principi, però a llarg termini, escolta, la nostra zona serà doncs, la més avançada o la més respectuosa amb el planeta o amb el que tu hagis previst. Però com que és tan llarg termini, no hi ha ningú que s'hi posi de debò. Ja no només el líder, sinó aquells que l'han de seguir. Uh-huh. Aquí tenim el gran problema.
Bueno, i
ara filosofaré un moment, una mica de filosofia d'aquesta. La decisió a llarg termini que es va prendre a l'hora de crear la CECA, que és la llavor de la Unió Europea, ve després de dues guerres on van morir pràcticament la meitat de la població d'Europa. O sigui, va caldre un gran desastre perquè posessin uns quants personatges en una taula i hi hagués una mica d'acord. O sigui, una cosa a llarg termini. Van començar amb el carbó i l'acer, que semblava impossible en aquell moment que pogués arribar a aquest acord per tot el que havia passat a Europa. Per tant, ostres, esperem que la crisi no hagi de ser tan, tan profunda com les que vam patir a principi del segle XX per poder realment agafar, prendre decisions a termini valentes.
Bueno, molt bé, tu deies, no, Duy, la FECA, que vas lograr sentar-se a la mateixa taula, perquè aquí estava una mica la gràcia del tema, sis països en concret, però dos que s'estaven matant uns anys abans, pocs anys abans, que era França i Alemanya, no? Vull dir, per tant, tenien que estar molt, molt cremats per dir, bueno, és igual, és que si ens seguim matant, això desapareixem, vull dir, ens hem de posar d'acord sí o sí, no? Per tant, l'obligació, a vegades, la necessitat obliga, no? Tu ens deies decisions valentes, però jo també penso que amb això va acompanyat, i això ens ho hem parlat, amb saber comunicar a la gent de manera valenta, que és el que hi ha. A vegades a la ciutadania se'ls tracta de, bueno, això no cal explicar-los, i aquest tema tampoc els expliquem, i anem a la política de tuit, que dic jo, no? Titular, pim-pam-pum, fem unes eleccions, per exemple, a mi m'agradaria parlar de models, no? Vull dir, ara hi ha eleccions municipals, bueno, doncs m'agradaria veure no tant el Tiries 11, sinó quin model de poble, de ciutat volem, pues, no sé, a Barcelona, a Sitges, a Terrassa, a Camp de Mànol, vull dir, mil ajuntaments que estan fent debats, però no el model. Cap on volem anar? I això què significa, també? Perquè això vol dir que no tot és flors i violes. I si volem un model, no sé, turístic de no sé què, doncs això vol dir que haurem de fer els deures tots, i això, poder, moment donat, vol dir que no totes les passes seran d'entrada beneficioses directament, sinó que hi ha alguna cosa que haurem de fer, no? I a nivell europeu ens passa el mateix, és a dir, i abans ho dèiem amb el tema, diguéssim, energètic, en concret, quan tenim energies alternatives, però tu deies molt bé, bueno, els interessos econòmics, no sé què, no sé quantos, ara tirem enrere, perquè, clar, no tenim la valentia de tirar endavant, i això vol dir que, clar, com que no li podem dir a la ciutadania que això voldrà dir que tindrem que passar dos o tres hiverns, pues, en una situació complicada, pues, no, això no ho podem dir, escolta'm, hi ha eleccions, els perdrem, pues, va, tornem enrere, que això ens assegura que, com a mínim, aquests propers dos o tres hiverns no tindrem problema energètic, i el que vingui darrere, pues, ja s'espavilarà, no? I al final, el que vingui darrere es trobarà el mateix, i al final els perjudicats, com sempre, som la ciutadania. No sé, tu ara abans deies, Oriol, també bé, no sé, hi ha una presidència espanyola, no sé si jo durant aquests sis mesos podem fer alguna cosa que vagi en positiu o que vagi amb la millora de les decisions que s'han de prendre. Tenim unes eleccions dintre d'un any al Parlament Europeu, no sé si ens estem jugant molt o seran unes eleccions més o seran capdals, no sé com ho veus tu això.
Home, el que veig la presidència espanyola, qui ostenta la presidència pot marcar les prioritats a treballar en el semestre en el qual estàvem en presidència. A veure si realment allò que a vegades són grans discursos no només són discursos, sinó que són fets, i la presidència espanyola es posa al capdavant d'aquesta transició ecològica, però també una transició social, i és aquest govern més progressista de la història d'Espanya. A veure si realment és progressista també a l'hora de fer prioritzacions a nivell europeu. Serà una mica la prova del cotó, no? És a dir, aquí, ara mateix, amb aquesta nova proposta que han fet, que han tret de les hipoteques, ajuda amb el 20% a les hipoteques, tal que sembla una acció social, però que pot tenir rebots a nivell d'augments de preu, i en realitat acaba sent una acció que no ajuda els joves que vulguin accedir a l'habitatge, sinó que potser els entropeix. No sé, també és, aquí tens dues opinions, a veure. Aquí és on veurem realment si aquest govern està mirant per les persones o no. I aleshores, des d'Europa sí que s'hi pot treballar, el que passa que també tornem a estar el mateix. Com que són polítiques, i Europa ja ho sabem, que va a poc a poc, per tenir llarg termini, doncs a lo millor no s'ho creuen gaire, perquè ja tindrem eleccions espanyoles a final de l'any. I aleshores a lo millor utilitzen més la presidència espanyola per fer titulars que no pas per fer polítiques o per fer realment plantejaments a llarg termini.
Hi ha molta capacitat de, diguem, de reorientar aspectes fonamentals de la política europea exercint només durant sis mesos la presidència?
Més del que sembla, menys del que es voldria. Val? Més del que sembla, per què? Perquè hi ha coses que poden estar sobre la taula que a tu com a país o no et convenen o no van anar en favor dels teus interessos, o tocar-ho t'implicaria fer posicionaments incòmodes, tu allò ho pots posar sota de la pila i que quedi aturat. Hi ha coses que potser a tu sí que t'interessen tirar endavant, doncs tu les poses sobre la taula i obres el debat mentre tu estàs al capdavant. Aquesta és la influència màxima que es pot fer, que no és poc, eh? Perquè realment a vegades hi ha temes que potser eren urgents i si entra al capdavant un país que allò no li convenia per res i malgrat ser urgent, escolta'm, surt del debat i té el poder de fer-ho.
D'acord. I
has d'esperar sis mesos a que el següent doncs, reorienti un altre cop les prioritats i li doni un altre enfoc. Això no és poc, però tampoc no és el tot. Per tant, vull dir que realment en sis mesos pots tu fer que Europa canviï ben bé la seva deriva? No, perquè com hem dit, Europa treballa més a llarg termini.
I encara que ho fessis et pots trobar algú que vingui darrere i digui, bueno, doncs parem-ho.
Sí, també.
O com que ho han fet els altres, ara jo faig el contrari, no? Perquè...
Sí, clar. És el problema d'aquesta política a curt termini que es fa molt mirant el malic de l'Estat. Jo crec que Europa, i més després de la COFOE, que es va presentar l'any passat, allò de la conferència de la Unió Europea, s'ha recollit el pols de la població, que ha quedat una mica diluït perquè era molt difícil que fos perfecte, però almenys l'exercici va estar bé, i es va recollir el sentir de, escoltem, volem una Europa de les persones. I jo crec que l'Europa de les persones el que fa, o per tenir-la, el que fa és saltar-se aquests comandaments intermitjos que a nivell europeu podríem dir que són els estats i pràcticament quasi les regions. Perquè la política que afecta les persones o que pot realment canviar la manera de viure de les persones és la més propera, és la política municipal. I això, a nivell europeu, tant hi pot participar una gran ciutat com pot ser París, com pot ser Barcelona, com hi pot participar un poblet petitó de 2.000, 3.000 habitants o una ciutat petita de 12.000. És igual, aquí tot municipi pot entrar en el joc europeu. I més ara que des d'un eurodiputat a Alacantí va impulsar una iniciativa que es diu Construïm Europa amb els actors locals.
BELC.
El BELC.
Bueno,
és una oportunitat per a poder entrar en el joc europeu com a municipi. I aquí, i anar-te agafant el carro de noves oportunitats, de canvis de llarg termini, d'una visió del que és la convivència europea. Però des de les persones, no des dels interessos estatals. I crec que això és el futur, o podria ser un bon futur, d'una Europa més social.
Bueno, tu has dit dues coses, vull dir, ja ho apuntava abans el Joan, no? És a dir, la presa de decisions i després l'acció. Jo crec que avui en dia la majoria de coses, la presa de decisió ha de ser a nivell europeu, perquè evidentment, bueno, de fet hi ha l'impacte legal que tots rebem, no sé, des de qualsevol ciutadà ciutadana que visqui a qualsevol, deies tu ara, municipi de Catalunya, per exemple, el 80% de l'impacte legal s'haurà decidit directe o indirectament a través d'institucions europees. Això a vegades la gent no ho sap. Bueno, és que és la llei espanyola que diu això, o la llei catalana que diu això, o inclús l'ordenança municipal d'un poble com, per exemple, mateix Sitges, no? I tu vas a l'Ajuntament i dius, escolta'm, això que canviava, és que això ve d'Europa, és que això... Bueno, això que ve d'Europa és una directiva europea, etcètera, etcètera. Per tant, i aquest és un primer element. I després l'acció ha de ser en els municipis. Jo crec que, com deies molt bé, els estats i les regions estan bé, no tinc res en contra, però a vegades alenteixen, perquè al final l'acció passa on hi ha el territori i on hi ha la ciutadania. I qui hi ha allà? L'administració pública local. Puto. Al final tu vas al teu alcalde o alcaldessa i dius, escolta, tu el que tu vulguis, si has d'anar a Madrid o Brussel·les o a Washington, no? Vull dir, m'és igual, soluciona-ho, perquè, escolta'm, jo pateixo això aquí i avui a casa meva, que està, doncs, no sé, doncs a Sitges mateix, no? Per exemple, per posar l'exemple, no? I jo crec que i això els estats i les regions, especialment els estats, aquests 27 estats, que al final són els que, perquè les regions, mira, però no tenen la mateixa capacitat legislativa tots els països europeus, vull dir, en el cas nostre sí, però a França no, per exemple, no? Les regions és una cosa, els departaments francesos una altra cosa, no? Els landes alemans són com nosaltres, més o menys, i per tant sí que hi ha, allà sí que s'estan jugant competències, no? Però en el cas dels estats moltes vegades volen encara manar moltes coses quan els hi ve determinat d'Europa i el que hem de fer és passar-ho a les accions. La pandèmia va ser un exemple. Al final, qui ens va solucionar les coses? Els ajuntaments. Els ajuntaments eren els que estaven al peu del canyó, en fi, al peu del canó, els que també és veritat tenien un pressupost i una estructura financera més sanejada, etcètera, etcètera, i per tant van ser els que van donar reptes, perquè de l'estat espanyol encara s'està fent les ajudes i la Generalitat va posar una web que es va col·lapsar i encara no sé com va acabar. És a dir, faig una mica la broma, però perquè ens entenguem, al final van ser els municipis, no? I gràcies a decisions que es van prendre a nivell europeu per posar ordre. Jo crec que això també és un element que, com molt bé apuntaves tu, Oriol, a tenir en compte, no? Vull dir, al final, aquest binomi Europa decideix i a l'àmbit local aplica i fa l'acció, jo penso que cada vegada és més evident amb coses cada vegada també més properes i més del dia a dia, no?
I a més, això està passant pràcticament sense que hi hagi una voluntat política real al darrere, sinó una necessitat on és una deriva que naturalment s'està creant. Perquè, doncs perquè quan una cosa és com la més lògica, doncs t'hi va portant, no? Se t'hi va portant, els fets t'hi van portant. El problema és que si no s'empeny, si no hi ha una acció proactiva en posar-s'hi, això pot ser tan lent que millor no hi arribem. Per què? Perquè com s'ha comentat avui, hi ha tot un joc geopolític i geoestratègic a nivell mundial molt fort, molt important. I si Europa no aconsegueix ser més sòlida, li costarà molt mantenir el paper d'actor important que té, que ha tingut a nivell geopolític mundialment. Per tant, aquest procés que segurament faria que fos una Europa molt més ràpida a l'hora de prendre decisions, més definida a nivell de cohesió política, aquest procés està sent molt lent, molt lent, perquè no hi ha ningú amb força i voluntat política de dir, canviem el model, deixem de ser un club d'estats que miren el seu propi interès per ser tots una unió i anem tots junts a jugar la partida mundial.
I és la manca de lideratge que ens apuntava l'Oriol ara al principi, entenem el que hi ha al darrere tot plegat. A més, ara, d'aquí a 3 setmanes, tenim unes eleccions municipals. Aquestes eleccions municipals obren un cicle electoral que tancaran precisament les eleccions europees de l'any que ve. No sé si aquestes eleccions europees arribaran en un esgotament general per part de la ciutadania, dels missatges polítics que ja estem rebent durant aquests dies, o doncs es plantejaran com unes eleccions determinants de cara al proper període de 5 anys.
Mira, malauradament, crec que arribarem esgotats. Això... Ja ho dic ara, segur. A nivell social estarem fins al capdamunt d'escoltar missatges i eslògans i crits. I al final, com deia el Quim fa un moment, moltes de les coses que algú es penja medalles ve determinat per directives europees. El 80% de la legislació espanyola. Per tant, poca broma. Hauríem de saber parlar més de la feina que fa la Unió Europea. Però, si jo estic parlant que, ostres, gràcies a la Unió Europea, això ve de la Unió Europea, tot això ho hem pogut desenvolupar perquè la Unió Europea ha fet o ha dit, sembla que és que m'estigui traient mèrits a mi, m'estigui traient medalles, jo no he fet res, per tant no ho diré, no ho diré, perquè així tot el bo m'ho puc posar en el meu serró.
És aquell doble llenguatge, no? Quan una cosa va bé és perquè sóc un gran negociador a Brussel·les, i tal, no? I quan les coses van malament és que aquests de Brussel·les ens volen fer la traveta, no? Jo penso que totalment alineat amb el que tu deies.
Sí, però aleshores, a part de que arribarem cansats de que ens hauran rebentat amb el discurs europeu perquè l'hauran fet en benefici del propi estatal, a més... Aquí haurem de veure si algú té la voluntat de ser pedagog i explicar que cal una Europa molt més forta per jugar a la partida mundial, o si ja ho haurem vist nosaltres mateixos perquè estarem immersos en una multicrisi encara més greu que la d'ara i ho veurem tan necessari que ens hi llançarem de cap.
Doncs sense esperar que arribem a una multicrisi tan greu com la del principi del segle XX, però que com a mínim ens permeti obrir els ulls per adoptar aquest lideratge necessari per orientar els reptes de futur que té el nostre vell continent. Ho hem pogut comentar aquesta estoneta amb l'Oriol. Oriol Lázaro, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol, per celebrar aquest Dia d'Europa. I t'haig de dir un apunt. Amb el programa de ràdio, si més no de ràdio, que porta més anys en antena parlant d'Europa, de tot Catalunya. Vull dir que això, poca broma també, perquè parlem avui en sèrio, que sàpigues que avui has estat amb nosaltres, juntament també amb l'Albert Balada, amb aquest programa que ja portem més de 15 anys parlant d'Europa més a més.
Doncs, Oriol...
Gràcies pel servei social que esteu fent parlant d'Europa durant tot aquest temps.
Doncs molt agraït també que hi formis part i que hi puguis col·laborar, Oriol. Fins aviat.
Fins aviat.
Gràcies, adeu.
I a tu, Joaquim, doncs, bueno, com sempre, un mes més.
Un mes més, seguirem parlant d'Europa més vinent i som-hi.
Doncs que vagi molt bé.
Moltes
i fins
gràcies.
Al mes vinent.
Gràcies.